més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana. Tant de bo que la visita al Johan Cruyff hagi estat un punt i a part, un canvi de tendència, un punt d'inflexió o com li vulgueu dir, dins d'una temporada al centre d'esports que fins ara ens havia deixat freds, amb dubtes. Dèiem que el Sabadell era capaç de competir en quant a joc, però que després cometia uns errors al darrere incompatibles en poder puntuar a Primera Federació. I el cert és que contra el Barça Atlètic també els van veure, en part. Primer, el més clar, flagrant, la pilota a l'esquena, que desmunta tot l'entramat defensiu arlequinat, només començar, aquest cop amb Morgado com a protagonista de l'acció, i que serveix a Barberà per fer l'1-0, tot just al minut 4 de partit. I després, amb Sergi Puig erigint-se com a salvador, evitant el 2-0 i també en una altra mà a mà a la segona part. Aquesta vegada, però, el centre d'esports sí que es va sobreposar i va ser el primer dia de moltes coses. Els primers punts fora de casa, la primera victòria visitant, el primer cop que el Barça Atlètic cedia punts al Johan, el primer cop també que feien més d'un gol per partit i van ser-ne 4, l'estrena golejadora d'Alberto, de Moja Keita, de Pau Víctor, i ens hi podríem estar una bona estona. És evident que el regust és molt positiu, que va ser un altre Sabadell, sobretot per l'encert en els moments claus, el d'Alberto per donar-li vida, el de Pau Víctor i Moja en l'acció del 2-1 just abans d'anar a vestidors al descans, el d'Eudald Vergés servint en safata al tercer, i ja a les acaballes la sentència de Juan Delgado, que feia 7 jornades que no sucava. I podríem seguir amb el bon paper d'Estals, de Pelayo, d'Altimira, etc. No cal ser un il·luminat per deduir que amb un 1-4, allà on gairebé mai surts victoriós, el partit ha de ser bo per nassos. Però alerta amb les eufòries, que algunes de les errades al darrere, en defensa, també es van donar, i no tots els rivals plantegen partits tan oberts i amb marcadors favorables més encara com el Barça Atlètic. Com a mínim, això sí, es podrà treballar ara amb una mica més de tranquil·litat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canvi de setmana, canvi de situació, sortim del descens, no canvia el control de sol. Toni González, un dia més.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Anirem avui de cara a Barraca. Comencem per la primera divisió, on el Real Madrid ha recuperat el lideratge després de guanyar el Clàssic amb comoditat per 3-1. Els d'Ancelotti tenen ara 25 punts, 3 per sobre del Barcelona, i a 6 queda l'Atlético, que és tercer. La jornada es tanca avui, a les 9 de la nit, a Villarreal, amb un Villarreal-Osasuna. I l'ex-arlequinada Alexia Putellas pot guanyar avui la seva segona pilota d'or, tot i haver-se lesionat de gravetat, com sabeu, en els últims mesos. Els pronòstics apunten cap a Karim Benzema a la masculina, mentre Gavi és el millor situat en el Premi Copa, que guardona el millor jove. La gala arrenca a les 7 del vespre a París. Allà sortirem de dubtes. Més sumari.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit del Johan Cruyff d'aquesta golejada 1-4 amb Alberto Fernández, entre molts d'altres, també el lideratge del Sabadell B, la roda de premsa del candidat Antoni Ortiz en setmana d'eleccions al Natació Sabadell i les estrenes del waterpolo o, per exemple, el 1-4 que ha fet aquest cap de setmana l'Oar Gràcia amb els seus sèniors.
L'actualitat de la primera ref.
Atenció amb la dada. 8 jornades, 6 cessaments ja a Primera Federació, el 6 al grup 1, que ja porta un 30% de les banquetes amb canvi d'inquilí. Aquesta setmana li ha tocat Alberto Monteagudo, de la Balona. El supleix Rafael Escobar, que ja hi havia estat. Dels 6, 5 seguien de l'any passat. I curiós que totes les destitucions hagin estat a l'altre grup, però això sí, atents també al nostre. Raúl Agné, una altra vegada a la corda fluixa. A Tarragona, el director esportiu del Nàstic, David Comamala, li ha llançat un ultimàtum sense dir-ho directament. La frase ha estat: tenim 9 punts de 24, és pobre i hem de millorar la puntuació. Considerem que a la jornada 10, és a dir, d'aquí a dues jornades, hem de tenir la meitat de punts. Per tant, si llegiu entre línies, això implica que ha de sumar sí o sí els següents 6 punts per poder fer el 15 de 30. I acabem amb una d'ex-arlequinats, dada de Pedro González. Ever Pena, amb l'assistència de l'últim partit, es converteix en el jugador de tota la història de Primera Federació amb més passades de gol de la història de la categoria, amb un total de 12, empatat amb Jürgen Elitim i amb Sergio Arribas. Va marcar i va assistir en el 0-2 a Ceuta, que deixa l'equip de Cristóbal Parralo com a líder de l'altre grup, 22 punts de 24 possibles, amb 3 de marge sobre Córdoba i Linares.
La notícia curiosa.
Un tuit del Sabadell amb una dada. Ha estat un cap de setmana per emmarcar per tots els arlequinats. Victòries del primer equip, del filial, del femení, dels juvenils A i B, tant masculí com femení.
De quin partit no estarem pendents?
Noms curiosos avui. Bitonto contra Puteolana, a les 3, sèrie D, quarta divisió italiana.
I a les xarxes socials.
Una foto del Cris Polo Díaz amb el Jordi Bransuela de tornada celebrant la victòria al Johan Cruyff. Avui el tindrem a ell i també al seu fill, el Sergi, el Júnior, com li diuen dins del vestidor, al tribuna preferent a partir de 8:15, com ha anunciat el mateix Pau Vituri a Twitter fa una estoneta.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem una de les grans esportistes que ha donat Sabadell en l'última dècada o en els últims anys, Maika García, boia de l'Estalpul, Club Natació Sabadell.
L'enquesta.
Haurà de canviar molt perquè un dels protagonistes avui no sigui el guanyador d'aquesta enquesta, però per si de cas, fins les dues teniu 50 minuts clavats just ara per votar l'MVP del Barça Atlètic Sabadell. Per fer-ho, com sempre, l'etiqueta al hashtag MVP946 a través de Twitter, acompanyat del nom del que per vosaltres va ser el millor arlequinat en aquesta nova conquesta del Johan Cruyff.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dilluns, dia 17 d'octubre, un dilluns molt, molt, molt diferent al que estaven sent els dilluns d'aquest mes d'octubre. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Sincerament, aquesta sí que no la vam veure venir, eh?
Era complicada que es donés, i més com va començar el partit, encara ho va fer més complicat, però sí, sobretot difícil sempre guanyar el Johan Cruyff, encara que ara portem dues de consecutives. Fer-ho amb remuntada encara ho dificulta més, i fer-ho amb aquesta contundència, jo crec que, com dius, no ens la imaginàvem. No sé si la veiem a venir, però no ens la imaginàvem.
És que, per posar alguna dada, per fer-nos la idea, el 0-9 del Sabadell fora de casa el teníem molt controlat. Veníem de perdre 3-0 en l'últim desplaçament a les Gaunes, a Logronyo. Eren 8 gols encaixats en aquestes primeres sortides. Però és que si mirem el Barça Atlètic, el filial blaugrana, només havia encaixat 2 gols en 3 partits a casa, 3 partits, 3 victòries de l'equip de Rafa Márquez, i per tant, aquest 1-4 va trencar totes les travesses possibles.
Sí, a més només havia encaixat en un partit, perquè hem de recordar que va ser a la jornada inaugural davant el Castellón, la resta els havia solventat sense que ni Nil ni Arnau encaixessin a casa, i com dius, el Sabadell va ser capaç de fer-ne 4 en 90 minuts llargs, per dir-ho així, en una d'aquests resultats sorpreses, tot s'ha de dir, insisteixo, per tot, per la contundència, per la manera, per la dinàmica que havia començat el partit, un dels resultats, sens dubte, sorpresa d'aquesta jornada a la segona, o al grup 2 de la Primera Federació.
Sobretot perquè el minut 5 de partit, jo crec que qui digui que no menteix, i fins i tot membres del propi Centre d'Esport Sabadell, de portes endins, jo crec que la sensació que tenien tots és ja hi tornem a ser.
Sí, es va tornar a cometre part dels errors que estava arrossegant l'equip fora de casa, també a casa, sobretot aquesta última ensopegada davant l'Eldense, aquests errors no forçats o aquestes concessions massa fàcils pels rivals, però clar, fora de casa encara costa més, ho estàvem veient, i l'equip venia d'haver tingut molt males sensacions a Logronyo, que era l'últim desplaçament, i clar, no convidava a ser optimistes el fet d'encaixar tan ràpid i de nou amb una errada de la línia defensiva, en aquest cas de l'equip, no? Aquesta falta de contundència a l'hora de tancar la porta i a l'hora de ben poqueta cosa, doncs Víctor Barberà va ser capaç d'avançar el filial barcelonista. Per tant, es tornava a repetir un escenari que malauradament ja teníem massa conegut, i evidentment, com dius, doncs jo crec que en aquell moment, en aquell just moment, després potser ja la cosa va anar canviant de sensació, però en aquell just moment jo crec que pocs ens haguéssim imaginat que l'equip fos capaç de tenir el que va tenir, a diferència del que havíem vist fins ara, que era aquesta capacitat, Adri, de sobreposar-se i de saber capgirar un panorama, una fotografia tan complicada.
I si m'apures, vaig una mica més enllà. Un o dos minutets després del quart d'hora, torna a tenir una altra molt clara al Barça, que salva Sergi Puig, que evidentment si et fan el 2-0 potser ara no estaríem parlant amb aquest somriure a la cara i no estaríem dient com es va sobreposar el Sabadell, etc. Com diria Lluís Carreras, és futbol ficció i per tant tampoc es tracta d'especular amb què hauria passat, però sí que tenies aquella sensació una vegada més de dir, competeixes en quant a joc, però després una nova ocasió, gairebé del no-res, amb una passada et desmunten tota la defensa, en el gol, per exemple, encaixat és César Morgado, qui no està massa encertat, però que en línies generals ja no només va ser el gol en concret de Barberà, sinó que després Sergi Puig, que segurament a l'hora de votar l'MVP doncs no sigui el més destacat pel bon paper que van fer els seus companys després, però va lluir-se i va donar vida al Sabadell.
Sí, de manera providencial, en aquest moment, sobretot de manera molt important, perquè com dius, un 2-0 hagués estat un cop ja sí que molt complicat de sobreposar-se, però és que fins i tot amb el partit teòricament controlat, amb aquell 1-3 va haver-hi una acció molt clara també,
molt, molt.
Que si tornem a especular, si el Barça bé potser et fa el segon amb 10-15 minuts per endavant, doncs home, no haguessis tingut un final de festa tan plàcid, més enllà de l'arrodoniment amb el quart gol, no? Amb el gol de Juan Delgado, que arriba ja a l'afegit i ho acaba de posar tot en situació. Però bé, com diem, per buscar i per començar a sentir protagonistes i per repassar una miqueta com va anar aquest postpartit de la victòria al Johan Cruyff, aquest 1-4 davant el Barça Atlètic. La bona notícia, una imatge que fins ara no havíem vist i que tothom va voler destacar, començant per Gabri i passant per algun dels jugadors que va passar per zona mixta, d'aquesta capacitat de reacció, aquest canvi de xip, anem a dir-ho així, que aquesta vegada sí, diu el tècnic de Sallent, va acabar de funcionar.
Ens ha faltat fora de casa i l'últim partit a casa, aquest punt, no? Aquest punt de competir, d'intensitat que deies tu, moments determinats. A part de que ens ha passat de que el gol ens ha afectat massa ràpid, avui ha sigut el contrari respecte a altres partits. Bueno, jo crec que hem guanyat molt amb això, hem canviat una mica el xip en aquest aspecte, no? De saber competir, saber patir en moments. Sabíem que el Barça ens faria patir en molts moments i ho ha fet, però que crec que l'equip mai s'ha desmuntat, diguéssim, no? Ha mantingut sempre, bueno, l'ordre.
Per tant, premi a la tenacitat, podríem dir, de no deixar-se anar tot i rebre aquest primer mastegot de sortida. I al final, per mi, la clau de l'enfrontament passa perquè en els moments determinants estàs més encertat que el rival, que és una obvietat, però em refereixo a empates per donar-te vida en un moment que estaves aquí amb un punt d'impàs en el partit, just abans d'anar a vestidors, envies el partit a un altre context completament diferent amb el gol de Moja Keita de penal. Després només comença la segona meitat, aquesta acció d'Eudald Vergés que acaba suposant el tercer. O sigui, en línies generals, cada cop que vas haver de colpejar el rival, va ser el moment determinant per deixar-lo contra la lona.
Sí, començant, com dius, per no enfonsar-se, no? Per saber entomar el cop, saber sobreposar-se a aquest cop i no venir-se avall, que potser és el que havíem vist fins ara. Bé, l'últim exemple és molt evident, o els dos últims exemples, tant l'Eldense aquí a casa, com una setmana abans havia passat a les Gaunes davant l'AU de Logroñés, no? Aquesta capacitat de reacció i, com dius també, aquests moments claus, no? El fet de un golaç que et torna a ficar en el partit, una genialitat en aquest cas d'Alberto Fernández, que et torna a ficar en el partit, i fins i tot que just abans del descans, en una molt bona acció de Pau Víctor, que sens dubte va ser un altre dels noms propis, Moja forcés primer i transformés després una pena màxima per acabar de donar-te aquest punt d'avantatge. A l'hora de premiar-ho tot plegat, doncs això, per Gabri, la maduresa de saber gestionar aquesta vegada sí i de saber reaccionar un cop més, com diem, al cop inicial que va patir l'equip.
Jo crec que l'equip aquí, aquesta maduresa que a vegades no l'hem tingut, d'aixecar-nos, pues avui jo crec que hem sigut capaços de continuar amb el plan de partit que creiem que havíem de tenir, no ens hem ficat nerviosos, i aquí pues, hem tingut després la sort de poder anar a la mitja part amb un avantatge.
I això que ara parlava de maduresa, destacàvem ja des de la prèvia del partit en el Sabadell en joc, que era un partit gairebé, no diré futbol formatiu, però home, el Barça Atlètic ja es pressuposa que tots són joves, però el Sabadell, i ho va explicar Gabriel en roda de premsa, volia equiparar, igualar aquesta energia, aquest punt d'estar viu de la joventut amb gent molt, molt, molt jove. Va jugar Vargas d'inici, per cert, hem d'estar pendents de proves mèdiques, eh?
Sí, encara sense saber l'abast d'aquesta lesió, d'aquestes molèsties que, recordem, el van afectar a mitja primera meitat, per dir-ho així, i que rival descans, doncs ja no es va voler córrer més riscos i va acabar sent substituït en la seva primera titularitat, però sí, pendents del resultat de les proves.
És que juga d'inici Vargas, juga d'inici Astals, després en parlem, Alex Sala, Altimira, que és jove també, Pau Víctor, el segon canvi és Jaume Pinyol, que en fitxa de filial, o sigui que punt de maduresa que destaca Gabri, però amb un equip molt jove.
I ha muntat el Sergi Puig a la porteria, que,
sí, sí,
que ho donem per fet, però
sí, 23-24
anys, que si ho compares amb Arnau Tenes, dius, ei, que estan aquí de tu a tu, jugant-se gairebé d'una mateixa generació. Però sí, sí, i a més, com dius, ho va explicar Gabri, que havia intentat, dins d'aquest equilibri d'edats, doncs, equiparar, igualar-se i fins i tot doncs, emparellar, no?, aquest tema de ells tindran cames, ells tindran aquest atreviment perquè ho tenen barrejat amb la seva qualitat, anem a intentar contrarrestar amb arguments semblants o com a mínim posar-ho en una mateixa balança. Bé, és evident que al final va donar fruit, va donar resultat, no sabem si això o tot el còmput general d'un partit, perquè al final passen moltes coses i molts elements a analitzar que són claus o que són detallets que poden marcar el desenllaç d'un partit.
O el mateix Alberto, que també és un altre dels que donem per suposat perquè ja no és sub-23 la seva experiència, però vaja, que és dels joves també comparat amb altres plantilles. Va, un nom propi, Pau Víctor, a mi em va encantar. O sigui, amb un paper diferent, l'hem vist jugar per dins, l'hem vist jugar caigut a banda, no l'havíem vist encara, segurament perquè la referència estava sent de manera gairebé inqüestionable Juan Delgado, que no va sortir d'inici, tot i que va tornar a veure porteria en el tram final, el seu segon gol aquesta temporada, però el jugador santcugatenc cedit per part del Girona va quallar una molt bona actuació, anava a dir ja no només pel gol, no, és que segurament el gol és el de menys dins del partit que va fer. Per mi té més mèrit, per exemple, el que fa en l'acció del segon gol que no pas després que has de ser-hi i empènyer-la. Va ser Udal pràcticament qui li va deixar fet el gol.
Sí, va jugar de nou, com dius, sent aquesta referència en punta de l'equip i sobretot autor d'aquest 1-3 amb molt mèrit, amb un tant per cent molt elevat, ara ho sentirem també, per Udal Vergés, i en canvi gairebé canviant els papers en l'acció de l'1-2 perquè bona part, és veritat que després Moja ha de fer el que fa, però bona part de la jugada neix precisament d'aquesta contra ben tirada de Pau Víctor i aquest saber llegir i interpretar per on entrarà el teu company a l'hora de fer-li la passada. En definitiva, un partit rodó pel Sant Cugatenc, s'ha dit pel Girona. En aquesta versió col·lectiva, però sobretot amb aquest reforç, diu, tant per l'equip com per ell a títol personal. Comencem per la de l'equip, no? L'equip ho necessitava i Pau Víctor està clar que un resultat com aquest referma la confiança en la feina que s'està fent.
Confiem en nosaltres, confiem en el que fem i al final això és fruit del treball que portem fent durant moltes setmanes que al final no estava sortint, però bueno, penso que també l'equip necessitava una victòria així. L'equip a partir d'ara jo penso que donarà un pas endavant tant en defensa com en atac i ara seguint aquesta línia, no ens hem de quedar aquí.
Estava ben acompanyat per la família, parella, amics, bé, molta gent de Sant Cugat que es va desplaçar per veure, en aquest cas, a Pau Víctor en directe a les graderies del Johan Cruyff, a les graderies d'aquesta ciutat esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona, i a títol més personal doncs els va poder brindar aquesta bona actuació, com diem, gol, assistència, bé, tot una mica. A l'hora de parlar de la importància que per ell té el gol, i això sí, sense oblidar-se, conyes fins i tot incloses, a l'assistència, al regal que Udal Vergés li va fer en l'acció, com diem, de l'1-3.
Per mi, jo penso que jo també necessitava un partit així, un partit bo, un partit on marqués el meu primer gol, i bueno, jo vull ajudar l'equip sempre amb el que em toqui, i avui ha sigut marcar un gol, pues a seguir en aquesta línia. L'Udal ja m'està demanant un bizum, el cabron, però... Però sí, la veritat és que m'ha deixat sol, el gol és seu pràcticament i li dono les gràcies a ell.
Gràcies públicament, però jo crec que el bizum és dels que val calarons, perquè va ser gairebé de si ensopegues i entra també la pilota.
Sí, sí, si té prima per gol en aquest cas, és evident que bona part de la que li toca per aquest primer gol de la temporada ha de caure pel de Torelló, perquè insistim, amb conyes a banda, fa una molt bona jugada, s'ho fa gairebé tot i s'ho inventa i s'ho creu gairebé ell solet, i després a més té aquest puntet de sang freda de veure que pel costat ja qui està més, millor situat i li acaba cedint doncs ens afata gairebé l'acció de l'1-3.
Més noms, crec que era la segona titularitat, tiro de memòria, del Chino, de David Astals, que ja havia estat de anava a dir de lo milloret, de lo poc rescatable del partit contra l'Eldense, no jugant d'inici en aquest cas, i que la veritat és que està demanant protagonisme a crits amb les seves últimes actuacions, David Estals.
I a més està responent amb escreix, aquesta confiança de Gabri, que ja fa un parell de rodes de premsa en les quals parla d'ell, parla d'aquest jugador que ha trucat a la porta i que ell no té cap problema a l'hora de donar-li minuts, diu que és el seu any i que ho està sent a més.
Jo per això, a la sala de premsa del Johan Cruyff, vaig tenir la sensació, i ara quan ho escoltem m'ho dius tu també, que no només parlava d'Estals amb aquesta resposta.
No, jo em refereixo a que a prèvies de les últimes setmanes i post de les últimes setmanes se li ha preguntat per Estals i per aquest rol que està tenint aquesta temporada el de Poblenou. I, evidentment, a l'hora de posar en un molt bon lloc la feina de David Estals, allò, s'ha de llegir entre línies perquè em sembla que el missatge, com dius, no va només pel xino, sinó per allò, oyentes, i sobretot
algú per navegants,
que es pugui donar per al·ludit també a l'hora de saber que aquí qui s'ho guanya acaba tenint el seu premi.
El tema de l'Estals, doncs, bueno, és un jugador que ja ha debutat aquest any, és el segon partit que juga, i en el dia a dia és que veiem un jugador molt implicat, molt compromès, que ho fa quasi bé tot bé, i per tant li hem de donar l'oportunitat. Aquí se la guanya el dia a dia, el que entrena bé, el que fa les coses bé, doncs aquests són els que els donem l'oportunitat de jugar el diumenge, perquè se la guanyen el dia a dia, els entrenos. I és un exemple molt clar, el d'Estals.
Ho dic bàsicament perquè comença amb un elogi per Estals i acaba dient, nosaltres donem l'oportunitat els que sí que s'estan guanyant el lloc. És a dir, si vols et girem l'argument, els que no juguen és alguns, vaja, com a mínim, perquè no se l'estan guanyant?
Home, podria ser. És veritat que al final algú et dirà només hi poden jugar 11, i segurament no només 11 estan fent bona feina entre setmana, però com a mínim...
Però hi ha rotacions...
Correcte.
Hi ha jugadors... traiem el nom, Sergi García, que porta moltes setmanes que no està entrant a l'11.
Sí, sí, i de fet aquest últim cap de setmana ni tan sols va jugar, ni un minut, És a dir, que el partit és cert que s'havia posat molt plàcid, però també és cert que, tot i tenir el partit dominant, acabes traient un davanter com Juan Delgado, que te'l podies haver estalviat i podies encara haver reforçat més la part del darrere. Però sí, és evident que aquí hi ha l'elogi per David Estals, per la feina que fa David Estals, i allò, l'avís, com a mínim, per qui potser no ho està donant tot, o perquè sàpiga que ho ha de continuar fent igual de bé que Estals, si vol tenir aquestes oportunitats.
Doncs el llistó està on l'ha situat. David Estals diu Gabri, veurem també les decisions de les pròximes setmanes, per acabar de corroborar si era un avís per navegants o si és simplement una mala interpretació del que semblava. Alberto Fernández, de tot això, és que clar, Sergi, jo, per exemple, al postpartit, no vaig poder escoltar-te perquè estava fent feina per allà pel Johan Cruyff un cop acabada la roda de premsa, i no sé a qui vas triar tu com a MVP.
Alberto. Sí, em vaig afegir, em va avisar allà Pau Vituri que anava bona part a roda del que estava votant la majoria dels oients de Ràdio Sabadell.
Molt hauria de canviar en la mitja hora que queda.
I per mi, en el còmput general, per allò de no haver estat substituït, per el fet de que marca un golàs que t'obre la llauna, i sobretot per el partit que es marca després, o sigui, no només és l'acció del gol, sinó les ajudes defensives, bé.
Molt bé ajudant, aquí al darrere, molt bé.
Sí, l'equip va estar bé. En línies generals, en aquest capítol, va ser del més destacat que vam veure en aquest canvi d'imatge, de sensació que va transmetre el Sabadell, però a títol personal o a títol individual, és evident que Alberto Fernández va tenir una d'aquelles tardes que segur recordarà, perquè l'escenari ja ho dona, és un molt bon aparador, i ahir li va sortir, al Murcia li va sortir una tarda d'aquelles gairebé perfecta.
Deia abans d'ahir el Pau Vituri que no marcava el de Moratalla fora de casa des de la seva etapa al filial del Real Madrid. Mentre nosaltres estàvem en directe amb la roda de premsa de Gabri García, el Sergi Garcés estava als voltants del Johan Cruyff parlant amb Alberto, i aquest n'és el resultat.
Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya alegría, vaya locura, y sobre todo con lo mal que había empezado el partido. Cualquiera que se haya despistado y en el minuto 6 haya desistido, se ha perdido un auténtico espectáculo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, creo que esta semana hablamos, vimos los errores que estábamos cometiendo. Creo que se ha hecho un partidazo, que el equipo está todo a una. Y bueno, muy feliz, muy contento, darle las gracias a la afición que nos ha apoyado como siempre y nada, a seguir sumando de 3 en 3.
Se necesitaba una como esta, me imagino. Todas son igual de válidas, al final son 3 puntos, pero esa sensación de saber tener capacidad de girar un marcador, de darle la vuelta contra un equipo que te exige como te exige un filial y tú has estado en una casa grande, sabes lo que eso significa, una de estas como para decir, hey, que estamos aquí.
Bueno, creo que sí, que este partido ha sido de liberación para todos, creo que ha sido un partidazo. También hemos sacado los problemas que teníamos de jugar fuera de casa, que no sumábamos de 3. Y nada, lo que te digo, muy feliz, todos somos una piña, creo que aportando todos, los que salen, los que jugamos de inicio, los que no juegan. Y ya te digo, muy feliz, muy feliz.
Dime la verdad, aún así, cuando en el minuto 6 miras el marcador y dices, otra vez, ya volvemos a estar otra vez, ¿hay un momento en el que entra alguna duda o no?
Bueno, creo que hay en algún momento que te entran dudas, eso es inevitable, pero al final esta semana se habló, sabíamos que podía pasar, que son un equipo que te exigían, que se podían poner por delante, que teníamos que tener calma, que son 90 minutos, y bueno, el equipo confió, hizo lo que tenía que hacer y sacamos los 3 puntos.
Y para acabarlo de redondear todo, claro, te sale un latigazo como ese, que es el que ha vuelto al equipo, ahora me dirás aquello de todo ha valido, todo es igual de importante, pero claro, en ese momento de duda, de esos 20 minutos que se ha estado por debajo en el marcador, marcar de esa manera en un escenario como este, yo creo que ha sido el chip o el cambio de chip que necesitaba el equipo para creérselo ya del todo.
Bueno, creo que ha podido ayudar un poco, vengo de un par de tiros que dan al palo, que no terminan de entrar, hoy gracias a Dios entró. Y nada, muy feliz, el inicio de la remontada y creo que nos espera una temporada muy apasionante y muy feliz por estar en el Sabadell.
Decían los compañeros desde los estudios, que han estado mirando la estadística, decían, ojo, que los últimos goles de Alberto siempre habían sido en la Condomina, siempre como local. Nos hemos tenido que remontar a encontrarte un gol de visitante, no sé si lo tenías tú esto calculado, que en casa te costaba menos y que fuera se te estaban resistiendo más los goles.
Pues no lo tenía controlado, pero ahora que me lo dices y lo pienso, la verdad que sí, que fuera hacía tiempo que no marcaba y nada, ya te digo, muy feliz. Ahora a seguir en esta línea.
Superado este doble tropezón, por llamarlo así, que puede entrar dentro de la lógica de una categoría tan igualada, más allá de cómo fueron los partidos, tanto el de Logroño como el de la semana pasada, no te diré que esto es un nuevo renacer, porque estamos en la jornada 8 y esto es prontísimo todavía, pero realmente se lo tiene que acabar de creer el equipo con la juventud que tiene, de que está capacitado de verdad, porque lo está, para luchar en una categoría tan igualada como es esta.
Bueno, como tú has dicho, creo que es prontísimo todavía para hablar, que el equipo está en crecimiento, sigue en crecimiento, creo que esto es un proceso lento porque la temporada es muy larga, pero ya te digo, aquí hay mucho talento, hay unos jugadorazos, muy buen cuerpo técnico y creo que si confiamos todos la temporada va a ser muy buena. Y nada, seguir trabajando, creciendo y todo irá bien.
Tú has hablado de la comunión que ha habido hoy. No son los 2.000 que vinieron el año pasado. Es verdad que entonces el equipo se estaba jugando a meterse en el playoff y eso provocó una marea arlequinada aquí en el Johan Cruyff. Hoy han venido unos 200 y poco valientes que se lo han creído también y que lo han podido disfrutar. Esa comunión ahora en casa. Lo digo porque la última experiencia, evidentemente, nos dejó a todos un sabor muy, muy, muy agrio.
Bueno, creo que este partido incita a que se motiven y a que vengan de nuevo a apoyarnos. Creo que ha sido un gran partido, que el sábado nos espera un partido apasionante, que con la ayuda de la afición seguro que sacamos los 3 puntos adelante.
Un equipo atípico este de Intercity, por eso, ¿eh? Te pregunto, ya sé que ahora la cabeza va a 1.000 revoluciones todavía, que justo estamos acabando de celebrarlo con la foto aquí todos juntos haciendo piña en el campo, hoy que volví a Bransu a estar con vosotros. Un equipo atípico, como te digo, este de Intercity. No sé si lo tenéis muy controlado o no, si tú eres de los que le gusta saber cómo van los rivales y hasta tienes algún ex compañero o no en el equipo.
Bueno, creo que, o sea, todavía no había visto nada, pero ahora viene la semana de estudiar el equipo y sí, tengo un excompañero y nada, bueno, creo que más o menos sé por dónde se mueve el equipo y nada, muy contento, ya te he dicho, como has dicho tú, por la vuelta de Bransu, creo que es un gran apoyo, se ha notado dentro del vestuario desde que hemos salido gracias a él y nada, deseando que estuviera de vuelta con nosotros.
Bueno, hemos visto el primero de Alberto, me imagino que ahora me dirás que ya que se ha abierto la lata aquello de que vengan más. También lo pedía Gabri cuando habló de ti al principio de temporada, decía, bueno, es un jugador de estos de que se suele decir de segunda línea, pero que nos tiene que aportar, no solo solo en cuanto a meterse entre líneas, a buscar, a crear, a generar, también a marcar.
Sí, la verdad que sí, muy contento por el gol. Creo que venía viniendo disparando y no entraba, no terminaban de entrar. Espero que ya que entra el primero, la racha siga así y que bueno, podamos ver muchos goles de Alberto.
Pues después de una semana que has dicho de que habéis tenido que hablar mucho, que habéis tenido que vosotros mismos comentaros e intentar solucionar lo que no estaba funcionando, al menos una semana, no te diré como para relajarse, que aquí no se puede relajar nadie, pero al menos seguro que será un poco más tranquila.
Bueno, creo que, como he dicho antes, es un poco de liberación, pero nosotros seguimos en la misma línea, seguimos trabajando, queremos llevarnos los 3 puntos el sábado que viene y seguir para poder estar lo más cerca posible de los puestos de playoff.
Gracias, Alberto.
Gracias a ti.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Alberto Fernández, segur que un dels gols de la temporada al centre d'esports el que va fer l'1-1 momentani al Johan Cruyff per donar vida, per donar ales a l'equip de Gabri, el seu company a tot això, a Intercity, és Chemi, o sigui que són els dos Fernández. Alberto Fernández ve de marcar, Chemi Fernández, català, ex de l'UCAM la temporada passada, igual que Alberto, i ara a les files d'Intercity, de l'equip de Sant Joan. 11 gols la temporada passada, tot i el descens de l'equip universitari, en du 5, tot i no ser davanter centre, en el que ha jugat de moment amb l'equip alacantí. O sigui que poca broma també amb Chemi Fernández.
I a tot això, al tanto el partit que ve aquesta setmana, perquè és un equip atípic, li dèiem a l'Alberto, tot ell, l'entitat com a tal ja és atípica, primer club que va doncs, cotitzar borsa, encara que bé, això hauríem d'analitzar, els que toquen molt més el tema econòmic ens podrien donar un cop de mà què significa realment aquesta història.
L'ascens va ser esportiu, però la borsa no va ascendir massa precisament.
Sí, i de fet la cosa no acaba de rutllar massa fora de l'aspecte esportiu, on evidentment s'han situat en aquesta part alta de la classificació, tot i que venien d'encadenar unes quantes derrotes consecutives que van trencar precisament aquesta setmana amb aquesta nova victòria. En tot cas, partit atípic, com diem, el Sabadell, el que sí que li ha servit la victòria és per sortir de la zona de descens, s'ha situat ara mateix en aquesta zona tranquil·la, anem a dir-ho així, encara que a un punt del descens hi ha dos de les places de playoff.
De fet, marca Intercity aquestes places de playoff amb 2 punts més, el podria passar al Sabadell. Impressionant, per cert, ja estripo el guió directament, el Cornellà, des que va passar per aquí, sí, va quart classificat. Sí, és veritat que amb 2 puntets més que tu, crec, però...
Però allà estan, a més, amb una molt bona dinàmica. Tornant al guió, el que sí que no canvia és el discurs d'objectius per aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell. Primer va demanar una mica de cordura, anem a dir-ho així, de cap i de ser realistes, Gabri García, el tècnic arlequinat, i després, que evidentment, el partit, la victòria al Johan Cruyff és molt important, però que això varia poc el que ha de ser el discurs per mantenir-se fidel al Sabadell 22-23.
No canvia nada, un partit no te puede cambiar un objetivo. Yo creo que este año pues el club... A diferencia del año pasado, de años anteriores, pues ha tomado una decisión de bajar el presupuesto, de creer en gente joven. Se hizo una rueda de prensa donde se habló de eso, de jugadores de proximidad, jugadores de aquí, de jugadores jóvenes. Y esta idea, pues yo supongo que por eso también he venido yo a esta temporada, ¿no? Un poco porque yo creo en esos jugadores y entonces ahí tenemos que confiar todos en todos.
Resposta en castellà de Gabri a mitjans digitals, humils, modestos, que segueixen segurament només al filial blaugrana i ja, i que anaven més amb preguntes genèriques de si segueix el Barça Atlètic, de què la temporada, com va per allà, que no pas amb objectius concrets, però serveix una miqueta per això que deies tu ara, d'aquest punt de tranquil·litat que sí que dona aquesta victòria, aquest 12è lloc actual, però sense despistar-nos, avui dia lliure, avui l'equip no ha treballat, ha descansat, ahir va ser el de recuperació postpartit. A partir de demà comencem un nou cicle. A més, anem de dissabte a dissabte, vaja.
Sí, i en aquest cas serà sessió a l'Olímpia, la primera de la setmana, pensant ja en aquesta jornada 9 del campionat, davant d'un dels gallets de la categoria, ho ha de ser, per potencial
per
econòmic
segur,
i
sí,
per
sí.
Noms de plantilla, però veurem. És segura la baixa de Joanet, això més o menys ho tenim coll avall. Tot apunta que la de Vargas també, tot i que, com dèiem ara fa una estoneta, estem pendents de les proves, dels resultats de les proves a les quals s'ha de sotmetre el Manresa, torna, com a bona notícia, Guillem Molina, que torna després d'haver complert sanció, i veurem la resta de protagonistes com es desenvolupa de cara a aquesta cita, com diem, davant el Club Futbol Intercity, el nom oficial del Club de Futbol Intercity, aquest conjunt alacantí, nova Creu Alta, dissabte 7 del vespre, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig de dues. Continuem endavant amb el programa d'avui amb les bones notícies en clau arlequinada dins d'un cap de setmana, com dèiem en començar, que ha estat brillant pels equips del centre d'esports, com a mínim de referència. Un d'ells, el filial, el Sabadell B, que continua amb el seu dolç moment a Primera Catalana. Ha arrencat la Lliga, l'equip de Jordi López, en plena de victòries i, per segona setmana consecutiva, encapçala la classificació en solitari. En el primer desplaçament del calendari, el conjunt arlequinat va golejar ahir per 0-3 un altre candidat a la part alta de la classificació, com és l'Horta barceloní, amb un nou doblet de Vladis i amb un gol de Pere Belmonte. Per tant, un cop més al ritme dels mateixos anotadors habituals a aquest filial del Sabadell. Per segona jornada seguida, a més, i ni que sigui per variar una miqueta dins del festival ofensiu golejador que sempre té el Sabadell B, avui hem posat la lupa a la porteria, perquè van dos partits seguits en porteria 0 sense encaixar dels arlequins. El porter Carles Segura, com sabeu, en dinàmica de primer equip, entrenant a les ordres de Gabri, per exemple, dissabte el Johan Cruyff fent tot l'escalfament, tot i no haver entrat a la convocatòria, i després, jugant amb el Sabadell B, de moment les tres jornades que portem de Primera Catalana, ha afirmat el Sant Cugatenc que han fet un pas endavant en aquest aspecte defensiu.
L'aspecte que hem de treballar més, que potser sembla que més ens costa, que tenim molta qualitat ofensiva, però que després defensivament sembla que l'equip pot patir més, i portem dos partits que la veritat que ho estem treballant molt bé i bueno, que segueixi això.
Tot això en defensa amb aquestes dues porteries a zero. Recordem que n'havien encaixat tres en l'estrena, això sí, golejant igualment un 5-3 contra el Sant Mauro. Si mirem l'altra part del camp, l'atac del Sabadell B segueix sent, amb molta diferència, el millor dels tres grups de Primera Catalana, amb 12 dianes en l'inici del curs, o el que és el mateix, una mitjana de 4 gols per enfrontament. La superioritat respecte als rivals és una evidència i dins del camp també ho noten.
Aquests dos últims partits, jo des de dins del camp, la sensació que hem tingut és de ser clars dominadors des del principi fins al final. Sí que el primer partit contra el Sant Mauro ens va costar, sobretot a l'inici, vam sortir més relaxats, però quan l'equip sembla que es posa en sèrio, de moment estem dominant els partits.
Carles Segura, parlant del domini d'aquest Sabadell B, on normalment està jugant, tot i entrenar, com dèiem, amb el primer equip, el de Sant Cugat del Vallès, acumula ja 207 minuts sense rebre cap gol en aquesta Primera Catalana. Aquesta setmana tornen a jugar a Olímpia, tercer partit de les quatre primeres jornades que faran de locals els de Jordi López, en aquest cas contra l'Unificació Llefià, ara mateix setè classificat i també una de les millors defenses d'aquest grup 2 de Primera Catalana. Una aturada per la publicitat, 3 minuts i mig per arribar a 3 quarts de 2. És setmana d'eleccions al Natació Sabadell. Dijous els socis de l'entitat amb més socis precisament de l'esport sabadellenc trien el seu nou president, i ara fa una estoneta hem tingut roda de premsa d'un dels dos candidats, Antoni Ortiz. Per tant, fem una aturada molt ràpida i de seguida el Sergi Parc ens explica com ha anat aquesta compareixença.
Informació informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
El Toni González, al control de so, punxant-li la cançó que li agrada a Sergi Parc. Sergi, què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, Adri, gràcies.
S'ha arribat fa una estoneta de les instal·lacions del Natació Sabadell amb aquesta recta final a les eleccions a la presidència de l'entitat, tot just 3 dies perquè se celebrin els comicis i els dos candidats que continuen en plena campanya per explicar les línies mestres del seu programa en privat, en públic, amb socis i, en el cas d'avui, amb la premsa. Fa uns dies, Claudi Martí convocava els mitjans per repassar-les i també per fer una anàlisi del que estan sent aquestes eleccions, i avui ha estat el torn de la candidatura alternativa, és a dir, Sergi, l'encapçalada per Antoni Ortiz.
Sí, i en el mateix escenari, al centre del carrer Montcada, amb Ortiz compareixent amb Àngel Vinyeta i tota la resta del seu equip. Comencem, Adri, si et sembla, primer per aquest anàlisi electoral del candidat, perquè hi ha força teca. D'entrada, Ortiz ha parlat de dos models absolutament contraposats, el seu, que diu que busca recuperar tots els serveis pel soci, i el de Martí diu, ha dit literalment, que es dedica a externalitzar-los en bona part. I sobre l'afirmació de Martí que la seva candidatura és de futur i la d'Ortiz del passat, Ortiz ha respost que el que li preocupa és el present i, a més, deixant planar aquesta incògnita al voltant del motiu de l'avançament de les eleccions aquest dijous.
De què m'està parlant? Del club del 2030? Què serà ell? Estaré jo? Jo parlo del present, ¿vale? I el present em preocupa molt. I em preocupa molt, ¿vale? Perquè ell, a la roda de premsa que fa de convocatòria de la selecció del club, diu unes coses que a mi personalment va preocupar. I el que més em preocupa de la seva declaració són quan va dir que adelantava la selecció perquè si entrava una junta s'havia de prendre mesures dràstiques o importants i que ho fessin la junta directiva. Jo demano al senyor Claudi, ¿vale?, que digui qui són aquestes mesures tan importants i tan dràstiques que va tenir que adelantar la selecció per no tenir-les que prendre abans de la selecció.
Aquest avís, aquesta petició d'Ortiz i més qüestions, Adri. Per exemple, la del famós debat. Martí, recordem, havia accedit a fer-lo, però la candidatura d'Ortiz ha declinat aquesta opció i avui el mateix Ortiz ha explicat el perquè.
El meu debat és davant del soci, ¿vale? El meu debat és que jo estic a les 6 del matí a les instal·lacions, ¿vale?, i marxo a les 10 de les instal·lacions i estic en contacte amb el soci, que és el que li haig de donar explicacions i explicar de qui és el meu projecte i qui és el meu model de club. El senyor Claudi només apareix quan hi ha eleccions. El soci de peu no el coneix, el senyor Claudi. De fet, quan hi ha per agafar avals, ell no demana els avals, els demana el seu equip.
També ha parlat Àngel Vinyeta, assegurant que en temps anteriors Ortiz i ell havien estat en postures diferents, però que sempre s'han entès parlant del club, també a l'hora de signar segons quins acords, i que no hi ha hagut mai unes desavinences com perquè ara es vegi sorprenent l'aliança del Pacte de l'Urpí.
Tot això pel que fa al context electoral, però deia Parc que en aquesta compareixença de la candidatura pel canvi també s'ha exposat el programa electoral.
Sí, un programa que va des de la modificació en el programa de les activitats a una revisió del conveni laboral, passant per modificar els estatuts, continguts, una forta aposta per la sostenibilitat medioambiental o un grapat de mesures socials i econòmiques en el tema dels sponsors. Però ens quedem, Adrià, amb el pla esportiu. Una candidatura, diuen, amb vocació formativa, allò d'apostar per la pedrera, però la pregunta és si serà renunciant a tenir en primera línia els primers equips i, més concretament, pensant en els waterpolos. Aquí ha agafat la paraula el Xava Gómez, l'encarregat d'aquesta parcel·la, i ha deixat clar que tot està supeditat a l'estat econòmic de l'entitat.
Lo primero y principal es saber cuál es el estado financiero del club, qué dinero se dispone. Sería muy bonito pues hacer un plan directivo de instalaciones, un plan de futuro, cambiar todo esto, hacer 1,000 vestuarios, 1,000 cosas, 1,000 proyectos o 1,000 equipos. Si no sabemos qué dinero hay, ¿para qué sirve? Se hablan de muy malos números, yo creo que todos lo hemos oído, no solo nosotros, no solo vosotros, lo ha oído todo el club, que las previsiones son muy malas. Entonces, decirte ahora sí, no, vamos a seguir igual, vamos a fichar 4 extranjeras, las mejores del mundo, como se ha hecho hasta ahora, y vamos a decir que hacemos plan pedrera. Creo que sería un poco hipócrita, ¿no?
I entre d'altres qüestions, Adri, també s'ha deixat clar des de la candidatura que els sponsors que aconsegueixi cada secció haurien de ser cada una d'elles les que obtinguin els beneficis dels acords i no tot el club en general.
Doncs Antoni Ortiz, un dels candidats a la presidència del Natació Sabadell, malauradament no el podrem tenir en directe demà, com era la nostra intenció aquí a l'Hotel Suís per fer la prèvia d'aquests comicis l'endemà dimecres i Claudi Martí, dijous, un dia ben especial també aquí a Ràdio Sabadell, pendents d'aquesta lluita per la presidència del Club Natació Sabadell. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, més natació Sabadell, en aquest cas al marge de la cursa electoral. Dissabte es van estrenar els 2 sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell a les divisions d'honor. Pau Vituri, home waterpolo, com estàs?
Què tal, Adri?
El més matiner en aquesta doble ració que vam tenir a Can Llong va ser el masculí. Tu vas ser-hi, vas superar 11-4 amb comoditat al Rubí en el duel, un dels duels vallesans de la categoria, i en el darrer test abans de la Supercopa d'Espanya.
Sí, ara en parlarem d'aquesta Supercopa, però per anar obrint boca, un partit que tindrà lloc aquest dissabte, aquest mateix dissabte a les instal·lacions del club. Parlant del partit del Rubí, l'equip de Quim Colet no va tenir cap mena de problema per superar ja de sortir del conjunt rubinenc, però sí que es va notar aquesta càrrega física que duen a sobre els seus homes amb tanta competició important aquesta temporada. Recordem, la Champions, la Supercopa d'Europa, etc. El bielorrus Costa Berka va ser el màxim realitzador amb 4 gols, però ens quedem amb la reestrena a casa de Javi Bustos, de l'únic fitxatge de l'estiu que ha fet l'equip de Quim Colet.
Lo siento como mi segunda casa y la verdad es que muy contento. Solo tengo de compañeros que coincidí la otra vez a Sergi, pero bueno, me han acogido muy bien, son muy buenos chavales. Técnicamente y tácticamente también son muy buenos, pero lo importante es que son buena gente. Con Kim también muy bien y nada, muy ilusionado, con ganas de este año y con mucha ilusión sobre todo de afrontar los retos que nos quedan.
I parlant d'estrenes i retrobaments a Can Llong, el Rubí es va presentar ple de cares conegudes, com ara el jove Alejandro Andión, cedit per part del club, el boia sabadellenc Miquel Moyano, o també Borja Fenoy, que es va retirar fa gairebé 2 anys. El Pau Vituri va parlar amb ell després de tornar-se a posar un casquet de waterpolo.
Estem al costat del Borja Fenoy. Borja, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé, dia de retrobaments, ara com a visitant. Estrany, no? Suposo que tirar-te aquesta piscina com a, amb un altre casquet.
No, la veritat és que sí, a sobre després de tant de temps, de 2 anys sense entrenar i sense jugar, tornar aquí al club, però com a visitant ha estat una sensació una mica estranya, la veritat.
Explica'ns això, la decisió de tornar a l'aigua, perquè vas deixar el club molt, molt de cop per qüestions laborals. Ara t'ha sorgit aquesta oportunitat de tornar a primer nivell amb el Rubí. Com ha estat això?
Bueno, la veritat és que em van oferir just abans de l'estiu el Rubí. Vaig estar tot l'estiu pensant aviam si podia compaginar-m'ho i de més. I a efectes laborals, doncs, com la meva projecció es va veure que podia sentar-se aquí a Barcelona, doncs vaig poder tenir aquesta oportunitat de poder tornar a jugar a un altre nivell, que no era el Sabadell, però bueno, que ells estan, entenen el meu compromès aquí amb el treball i compaginant-ho com puc.
I al costat de casa, no?, que això també és un punt a favor.
No, sí, la veritat és que sí, que això al final tinc a 10 minuts també a casa meva, també és un gust.
Escolta, el partit 11-4, evidentment el Sabadell juga en una altra lliga, però per moments l'heu competit prou bé, no?
Bueno, la veritat és que sí, al final, com t'he dit, només porto 2 setmanes entrenant, l'equip ja sí que és cert que porta 6 setmanes de pretemporada, I bueno, encara hem d'acabar de quadrar algunes cosetes, però per ser primer partit a Lliga contra un aquí com el Sabadell no està del tot malament.
Suposo que és un canvi, no, també? Perquè acostumat aquí al Sabadell les últimes temporades, fins i tot a jugar partits de Champions, però a lluitar per la segona, tercera, quarta plaça, ara els objectius canvien, no, també? Això s'ha de fer un canvi de xip.
Sí, és un canvi de mentalitat. Al final és saber amb l'equip que jugues i els objectius que pots arribar a tenir. És cert que el Sabadell opta el més alt i el Rubé està un... diguéssim, un esglaó per sota, però bueno, nosaltres, com hem vist, intentarem lluitar tots els partits que puguem.
L'última, Borja, no sé com has vist el Sabadell, com el veus, perquè al final manté el bloc de la temporada passada, simplement amb el canvi del Javi pel Lalo, com els veus?
Bueno, la veritat és que bé, al final es nota, no?, que és principi de temporada, que han d'acabar d'ajustar coses, però bueno, és un equip molt, molt sòlid, on ja han jugat un parell de temporades junts, i jo crec que els espera una gran temporada, tant a nivell d'aquí de Lliga Nacional com a Lliga Europea.
Doncs Borja Fenoy, que ens alegrem moltíssim, de tornar-te a veure a l'aigua ara amb els colors del Rubí. Que vagi tot molt bé aquesta temporada.
Moltes gràcies, igualment.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
S'ho ha pogut compaginar millor amb el Rubí després d'aquests 2 anys fora de les piscines, el Borja Fenoy. Parlàvem d'una doble cita, perquè després d'aquest estralpul Rubí masculí, Pau, va ser el torn del femení, que encara va tenir una estrena de Lliga més plàcida.
Sí, un partit sense cap mena d'història, un 27-4, ni més ni menys, contra el Boadilla madrileny. Per destacar allò un parell d'aspectes, l'aportació en atac de totes les jugadores excepte les dues porteres, totes van marcar, i també, evidentment, molts minuts per les més joves. Per exemple, la portera Marc Carrasco, que va jugar tota la segona meitat, Martina Bonet, Marina Serrano, Nona Pérez, etc. I una de les més destacades en aquest sentit va ser la jove Irene Casado, autora de 3 dianes.
Són bons partits perquè les petites juguem, agafem experiència i que ens equivoquem perquè les grans ens ajudin i per partits importants, quan ens necessiten de veritat, puguem estar allà i ajudar l'equip com toca, com petites que ens toca.
Per acabar fent una mica d'agenda, Adri, les de David Palma visiten en la segona jornada precisament el Rubí, dissabte a 7:45 del vespre a Can Rosés, i per la seva part, com dèiem al principi, l'Astralpul masculí deixa per cada 10 dies la Lliga per disputar aquest dissabte a 1:00 PM i a Can Llong aquesta Supercopa d'Espanya entre l'Astralpul i el de gairebé sempre i el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta.
Estaràs ben acompanyat té lladre aquest vespre al Tribunal Preferent.
Oh, i tant. Moltes ganes de rebre aquí el Jordi Branzuela.
Doncs...
I el Sergi també.
Sí, el júnior, què li diuen ara?
I el Parc.
Com continuï, no et caben, dins de l'estudi. El Twitch de Ràdio Sabadell a partir de 7:45, i si no, a l'antena, també de la 94.6. Fins ara, Pau.
Fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Els últims 5 minuts de programa els dediquem al món de l'handbol, ni el masculí ni el femení de l'Oar Gràcia han assegurit la victòria aquest cap de setmana, en el cas de les dones, a més, quedant-se amb la mel als llavis en la seva visita al Joventut Handbol Mataró. Les de Carol Carmona guanyaven 20-22 en el tram final gràcies a una diana de Clàudia Marrugat, però les gracienques no van marcar cap gol més en els últims 4 minuts i el conjunt maresmenc ho va aprofitar per posar el final 22-22 amb el qual acabava el partit. Per tant, repartiment de punts. Marrugat es va quedar amb la sensació d'haver perdut un punt pel camí.
És un punt que se'ns va escapar perquè personalment vaig tenir l'ocasió del llançament per fer el gol del més 1 i estava sola, era un llançament clar, així que, bueno, és una llàstima. Sí que per mi vam deixar escapar moltes ocasions que haurien d'haver fet que no arribéssim a un final de partit tan ajustat, poguéssim hagut a mantenir un parcial més gran de 2 en algunes ocasions i no ho vam saber aprofitar.
Jana Sobrepera, amb 6 gols, va ser la màxima anotadora del partit per part de l'Oar, seguida dels 4 de Paula Pérez, de Mireia Pasqual o de Maria Montlló. Amb aquest empat, el Gràcia femení cau al 5è lloc de plata, amb 7 punts de 10 possibles, empatat precisament amb el Mataró, amb l'últim rival. Pensant de cara al futur, el principal tema a corregir, diu Marrugat, passa per tenir un ritme més constant durant els partits.
Està clar que ens agradaria poder ser més regular durant tot el partit, però bueno, estem tenint aquests moments de desajustaments que ens penalitzen molt. Però sí que és veritat que la setmana passada contra Sant Vicenç també vam tenir un final de partit complicat, i aquest vam tenir una mica millors, les sensacions eren una mica millors, però sí que és veritat que encara ens falta molt treballar aquestes coses perquè no se'ns poden escapar partits que hem estat competint durant els 60 minuts.
Un punt dels últims 4 és el balanç d'aquest Gràcia femení a plata i es queda ara a 3 punts del líder del Mislata, que no ha fallat encara. A la primera nacional masculina, en canvi, el Gràcia s'allunya cada cop més dels llocs capdavanters després de consumar la derrota 33-29 a Sant Cugat. El balanç del capi, de Bernat Correro, resumit en una paraula, irregularitat.
Hem començat una mica irregulars, la veritat, i està clar, és el tòpic que diem cada any, però és que és veritat, no et pots relaxar a cap partit i s'ha notat, jugues contra un gran equip com és el Sant Cugat i al final van ser millors en certs aspectes del joc i al final s'acaben emportant ells els 2 punts.
Els de Cesc Borrell, que venien d'obtenir una victòria de prestigi a casa contra l'Esplugues, continuen sense estrenar el caseller a domicili amb aquesta derrota de 4 a la Rambla del Celler de Sant Cugat, mentre el rival es planta segon amb 9 punts. Correro, que va ser el més encertat en atac amb 6 dianes, reconeix que no era l'inici que esperaven.
Sí que és veritat que no és com pensant tots que començaríem, la veritat, que sí que era lògic i havíem de ser conscients que teníem un inici de temporada força complicat, amb 3 desplaçaments a camps molt difícil. Però bueno, al final, nosaltres, si estem confiats amb el que fem, ja els resultats aniran venint. Ara, a priori ens ve una part més assequible on sí que ja no pots fallar.
Veurem si ho aprofita l'OAR Gràcia masculí amb Quim Baillo i Ismael Vendrés fent-ne 4 gols cadascú en aquest últim partit de Sant Cugat del Vallès. Aquest dissabte, doble cita a casa, al carrer Bocaccio, a les 6 el masculí contra el Sarrià, a les 8 el femení davant del Castellón. I, per cert, encara en embol, primera victòria dels hispanos a l'EAKF Eurocup 2024, 32-31 contra Alemanya, a l'Olivo Arena de Jaén. Havien perdut de 8 en el primer partit dimecres a Dinamarca. Entre els dos sabadellencs, 10 gols dels 32 que va fer la selecció espanyola, 7 d'Aleix Gómez i 3 d'ahir en Tarrafeta, van tenir aquest segell de jugadors de la ciutat. Els de Jordi Rivera són ara mateix tercers de 4, amb una victòria i una derrota. L'únic que ha fet la plena és Suècia, el proper rival, això sí, de cara al març, el dia 8 a Suècia, el dia 11 aquí. Ràpidament, el menú de demà aquí a l'Hotel Suís amb Pelayo, que va tornar a la titularitat a la línia defensiva del Sabadell. El tindrem en directe, parlarem de futbol juvenil, parlarem de futbol de segona catalana, de futbol sala o de voleibol, entre d'altres qüestions. Ara, però, és el torn de la Núria García, dels companys informatius, amb el Toni González també a les vies de so, i el Notícies Migdia, ja ho sabeu. Avui, tertúlia arlequinada, 7:45 amb el Pau Vituri i amb els Branzuela, en plural, pare i fill. Que vagi molt bé, bon dilluns, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.